Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
A Ràdio Estel parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, un programa d'orientació familiar dirigit per l'associació FERT, on hi trobareu opinions, consells i entrevistes amb els professionals de l'educació. Cada dimarts a les 8 del vespre, Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
Per Sant Jordi, Catalunya Cristiana t'espera a l'estand de l'APEC a la Rambla de Catalunya 51 de Barcelona. A les 6 de la tarda, Victòria Molins signarà exemplars dels seus llibres Sor Genoveva i Estava a la presó i em vau visitar. I a les 7 de la tarda serà el torn de Miquel Pujol i el seu llibre Celestial Sant Sopar. A més, amb cada exemplar regalarà un violoncel pintat per ell. Per Sant Jordi, vine a l'estand de Catalunya Cristiana de la Rambla de Catalunya 51 de 3:45 a 8 de la tarda. Viu el teu Sant Jordi amb nosaltres.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
En clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Molt bona nit, amics i amigues oients. Una nit més de dimecres estem amb vosaltres.
Sí, i aquesta setmana amb un accent ben literari, com no podia ser d'una altra manera. Dissabte d'aquesta setmana és Sant Jordi, la festa de la rosa i el llibre. Una diada en què les nostres ciutats esclaten en parades i paradetes de roses i de llibres. Una festa de la cultura.
I una festa de la literatura, concretament, també, perquè coincideix amb la mort de dos grans escriptors. Shakespeare, el 23 d'abril, i Cervantes, el 22 d'abril. Tots dos del mateix any.
Sí, del mateix any. Aquí també hi ha alguna anècdota que potser és curiosa, no? I repetim, la podem dir. I és que Cervantes, com tu dius, efectivament, va morir el dia 22 d'abril, però el van enterrar el dia 23. I a la seva tomba apareix 23 d'abril. I per això moltes vegades, no?, s'ajunta.
Es diu, se recorda.
I una cosa encara amb més distància de dates passa en Shakespeare, que efectivament, com tu has dit, en part va morir el dia 23 d'abril, però segons el calendari julià. Llavors, què va passar? Que Gregori XIII va fer la reforma del calendari,
sí.
I llavors va avançar 10 dies les dates. Per tant, efectivament, diguem-ho així, va morir el dia 3 de maig. Però bueno, celebrarem aquesta festa en gran esplendor
la
i brillantor.
La qüestió que el 23 d'abril és una mica un dia del llibre per aquests dos grans autors.
Sí, sí.
I com dèiem, enguany fa 400 anys que van morir, perquè van morir el 1617. Bé, per tot plegat, què, Lluís?
Pues que la clau del dia d'avui serà amb la forma d'una tertúlia literària, perquè també nosaltres volem fer cultura, una cultura en clau de fraternitat, naturalment.
Doncs vinga, comencem ja el programa presentant-vos els nostres convidats.
En clau de fraternitat, un programa d'opinió pública a favor de la fraternitat universal per crear consciència de que formem part de la gran família humana. La clau del dia.
Doncs bé, avui tenim amb nosaltres un parell d'amics que ja han passat pels estudis de Ràdio Estel i del nostre programa. Saludem el Jordi Rodríguez i el Lucas Cerviño. Molt bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Jordi és gironí, vivint a Barcelona entre setmana perquè és estudiant d'Humanitats aquí i de Dret. I, per cert, felicitats anticipadament, perquè...
Moltes gràcies.
Doncs això, i amb ell i amb Jordi vam estar parlant de la figura de Ramon Llull fa uns quants programes.
Exacte. I, com hem dit, tenim també aquí el Lucas, que és argentí, establert a Barcelona fa uns 3 anys i mig, doctorant en teologia, I també amb ell van conversar sobre Jesús, home del diàleg, justament el dia 14 d'octubre, si no recordo malament. Bé, en aquesta tertúlia, que no és comercial, no és comercial, perquè no parlarem de best-sellers previstos de vendes enguany, us volem preguntar per un parell de lectures que vosaltres podríeu recomanar als nostres oients. Una mica perquè... Per què? Per què recomanareu aquestes lectures? I també, en clau de fraternitat, quina aportació a la fraternitat penseu que porten aquestes obres?
Aquesta és una mica els consells que volem demanar-vos. No sé qui s'anima a començar.
Bé, ja començaré
jo. El Jordi.
Bé, bona nit, moltes gràcies per convidar-me aquí. I res, volia començar amb un clàssic, amb Els Miserables de Víctor Hugo. És un llibre que jo recomanaria a tots aquells que siguin bons lectors, perquè té unes 1.300 pàgines, per tant...
Déu-n'hi-do.
Un ha d'estar avessat a aquest tipus de lectura. És una història que s'ha de situar més o menys al segle XIX a París i una lectura molt, molt interessant. En aquest sentit, per aquells que s'estiguin plantejant llegir però diguin, ostres, jo és que ja he vist la pel·lícula, ja he vist el musical, perquè se n'han fet moltes adaptacions, mm-hmm. realment, no? La primera clau que donaria seria la de... Víctor Hugo és un mestre en les descripcions i trobo que això es perd tant als musicals com aquestes coses. I com a exemple, m'agrada molt citar una frase molt bona. Hi ha un personatge que s'anomena Gavroche, que és un nen que viu al carrer. I per descriure per què viu al carrer, Víctor Hugo diu així... Para él, el empedrado de la calle era menos duro que el corazón de su madre. En aquest sentit, trobo que són detalls que es perden en...
Molt maca aquesta frase, molt forta, no?
Molt forta. Molt expressiva. Molt profunda, sí. Mm.
De fet, el nom dels Miserables pot semblar que sigui una novel·la molt trista, però... I més amb la frase que acabo de dir, no?
Sí. Mm-hmm.
Però no, realment és un cant a l'esperança, un cant a l'esperança, i en aquest sentit... Una lectura molt reconfortant, si un aconsegueix llegir-la. Llavors, la pregunta era per què en quin sentit en clau de fraternitat, oi?
Sí. I trobes tu una clau de lectura en fraternitat?
Jo crec que sí, perquè... Bé, en primer lloc, trobo que és un llibre que genera molts interrogants en el lector. El primer de tot seria fins a quin punt les nostres conseqüències tenen accions... respecte dels altres. Els diversos personatges veiem com al llarg de l'obra, no faré spams, però estan relacionats entre ells i com l'acció d'un repercuteix en l'altre, no? I en aquest sentit és molt important totes les nostres accions i ens fa adonar-nos de com d'important cada acció pot ser respecte dels altres. I en un altre sentit, també planteja l'interrogant de... quin tipus de vida volem portar. I en aquest sentit, els principals personatges representen un tipus de vida, no? El protagonista ens interroga sobre si val la pena viure per amor. Un altre dels personatges principals ens interpel·la, ens pregunta si val la pena viure per la justícia, o fins i tot un tercer, si val la pena viure pels diners. En aquest sentit, trobo que és molt interessant. A més, res, m'agradaria deixar un parell de frases que crec que són autèntiques perles de fraternitat i del llibre, que diu així. La primera és del protagonista, que afirma una parella. Amaos mucho, siempre. En el mundo casi no hay nada más importante que amar. Una segona, que explica un bisbe, i diu així. No preguntéis su nombre a quien os pide asilo. Precisamente quien más necesidad tiene de asilo es el que tiene más dificultad en decir su nombre.
Déu-n'hi-do aquesta, eh? Sembla feta per als moments que estem vivint ara també, eh?
Concretament, per això també el volia recomanar, sí. Perquè em sembla que té molta, molta actualitat, tot i ser escrit fa un parell de segles enrere.
Molt bé, molt interessant.
Gràcies, Jordi. I ara potser Lucas ens diu...
Jo recomendaria...
També un llibre així de gruixut, o no tant?
No, una novel·la, però más o menos. És un retrato biográfico, una biografia, sobre Raymond Panikkar, un pensador, bueno, para algunos lo han definido como el filósofo catalán más importante del siglo XX y parte del XXI, y algunos como uno de los pensadores más importantes del siglo a nivel mundial. Y creo que puede ser interesante porque todo su pensamiento, muy ligado a su vida, y en la biografía esta resalta muy bien, él lo define como una sabiduría del amor, ¿no? No la filosofía como el amor a la sabiduría, este amor a la sabiduría, claro, sino como esa sabiduría que surge del amor. Y del amor con, ¿no? Que significa para él muchas veces diálogo, diálogo que él mismo tuvo que ejercitar desde su entorno familiar con una madre catalana, pero un padre hindú indiano, y que lo llevó por 3 continentes vivir, ¿no? España, después en Roma, después en India y después en Estados Unidos. Y por lo tanto yo lo definiría justamente en clave de fraternidad como un hombre mundo, alguien que se adelantó a lo mejor un poco a los tiempos que vivimos hoy y que buscó hacer una síntesis dentro de sí, con toda esa diversidad que tenía en sí mismo y que lo fue llevando, ¿no?, a hacer este peregrinaje por el mundo, podríamos decir, en busca de su identidad, de sus raíces, dialogando con distintas culturas, pero también con distintas experiencias religiosas. Una frase típica de él, que se puede leer también en clave de fraternidad, cuando regresa a Europa, dice: yo me fui cristiano, me descubrí hindú, regresé budista sin dejar de ser cristiano. Por lo tanto, una capacidad también de identidades múltiples, como se diría hoy, que para algunos podría ser sincretismo, pero quien entra en su vida y la biografía esta es muy, muy llana en eso también y coloca los debates y los temas, descubre una persona que ha intentado vivir el pluralismo a fondo y no de manera ecléctica o superficial o sincrética, sino buscando hacer una síntesis y, por lo tanto, integrando vida y pensamiento, vuelvo a decir, esta sabiduría del amor, ¿no? Por lo tanto, considero que puede ser un texto sugerente para nuestra época.
Doncs sí, efectivament. Jo crec que em resulta molt interessant el que estàs explicant, Lucas, perquè justament suposo que els oients, no sé quant coneixen la figura de Pàniker, no? Penso que tots n'hem sentit parlar, però a lo millor no tant, i potser queda una mica aquest dubte de si és una mena de cosa estranya, barreja, no ho sé, no? Però deu ser un repte, una experiència molt particular, no? Si és...
Sí, i su clave yo creo que no es que cada uno repita, o sea, no es que ahora tenemos que ir a Oriente o hacernos hindú o conocer el budismo, etcétera, sino él dice, vivimos en contextos plurales y siempre más viviremos en contextos plurales y siempre más vamos a pertenecer a distintos ámbitos y tenemos que saber integrar esa pluralidad que llevamos dentro. Y yo creo que también para el público juvenil puede ser alguien, ¿no? Vuelvo a decir, fue un precursor que en su historia, desde su contexto, fue buscando hacer una síntesis vital. Él siempre lo dice, ¿no? El riesgo existencial de asumir estas dobles identidades también, con una responsabilidad intelectual en búsqueda de una libertad de espíritu, ¿no? Dentro de ciertos marcos y demás, ¿no? Y otra clave interesante de él, en clave de fraternidad también, es el tema del diálogo, ¿no? Él llega a decir en una de sus obras que el diálogo dialógico es la experiencia religiosa por excelencia, ¿no? Como la experiencia suprema de Dios, esta capacidad de dialogar con quien es distinto de mí. No de una manera dialéctica para ganarle, para que, ¿no?, A, B y gana uno de los dos, como una lucha, sino para enriquecernos mutuamente. Creo que ahí hay una clave para vivir la fraternidad, y él ha sido un ejemplo mismo, no es solamente una teoría, sino un ejemplo mismo, limitado con sus errores y sus aciertos, de cómo hacer de este diálogo dialógico una experiencia religiosa profunda, auténtica y actual.
Una biografia, doncs, molt, molt rica, no? No és només explicar així,
sí.
Sinó entrar dintre de la seva concepció de la vida, de la seva filosofia, de la seva espiritualitat. El recomanem, no?
El recomanem. I quina altra cosa recomanem, Jordi? Potser més amable, més lleugera, potser així anem passant d'una cosa a l'altra.
Exacte. Podem començar amb dos llibres certament exigents i ara volia recomanar un més per tots els públics, d'alguna manera. Aquest llibre seria Cuentos con alma, de l'editorial Gaia, i és un recull de contes per part de Rosario Gómez Alfonso, que és una autora xilena. És un llibre més curtet, d'unes 250 pàgines, i que presenta un, al voltant de 30 relats curts, de 2, 3, 4 pàgines, i en aquest sentit crec que és, com deies tu, Amparo, molt més amable. Per què aquest llibre? Trobo que... per començar, en el fons l'autora el que fa és un recull que ens el presenta, té poc seu, entre cometes, només una petita moralitat final o un petit comentari al final de cada historieta, i crec que és un llibre molt adient per llegir en qualsevol moment del dia, ja sigui al matí quan un s'aixeca o al metro o en tots aquests àmbits on ens és molt fàcil, sovint tenim 10 minuts lliures, doncs aquest seria el llibre. A més d'això, com he dit, a tothom crec que li pot agradar molt. Què crec que porta en clau de fraternitat? Doncs es tracta d'aquestes historietes, com diu el títol, Cuentos con alma, són historietes que apunten directament al cor, d'alguna manera, i molt senzilles, realment històries molt senzilles, com pot ser un pare de família que torna a casa i que davant de casa té un arbre i l'anomena l'arbre dels problemes. Allà és on deixa tots els problemes de la feina, del dia a dia, per entrar a casa i ser llum per la seva família. I d'alguna manera són exemples que ens interpel·len a viure d'una manera diferent. I crec que en aquest sentit té un sentit molt gran en clau de fraternitat.
Molt bé.
Un altre llibre per recomanar, doncs, sens dubte.
Oh, i tant. Espero que sí, que agradi.
¿Y tú nos propones algún otro, Lucas?
Sí, yo, yendo a Latinoamérica, ya que estamos en ese entorno, sugeriría, yendo sobre estos místicos del amor, como Spanikar también, un libro de Ernesto Cardenal, gran poeta latinoamericano, místico y revolucionario también, más conocido por lo último, que se llama Vida en el amor. Y son escritos muy pequeñitos, de, dos, tres páginas, donde va reflexionando más. Eso relata su experiencia mística de descubrir que todos los seres se aman, ¿no? No solo los seres humanos, sino toda la naturaleza es una expresión de amor. Mm. Y creo que en clave de fraternidad sería entender la fraternidad no solo en las relaciones interpersonales, sino también en la relación con la naturaleza, con la creación, con los seres vivos, como siempre más va emergiendo como una necesidad de no quedarnos solo en el ámbito antropológico o de las relaciones interpersonales, sino también hacer esas experiencias
ecología
de amor,
integral, ¿no?
De la ecología integral, como diría el Papa, y demás, ¿no? Sí. La capacidad de relacionarnos con la creación y con los seres vivos en clave de amor también.
Doncs molt bé, moltes gràcies de les vostres recomanacions. Això, estem començant a celebrar Sant Jordi amb el programa d'avui, però el mateix dia de Sant Jordi continuarem fent-ho, perquè diverses iniciatives dels Foculars portaran a muntar tres parades en aquella diada a Barcelona, concretament, no? Estem parlant d'una parada de llibres de segona mà, que porten endavant els adolescents dels Foculars, i estarà ubicada al Passeig de Gràcia número 9, o sigui que tocant pràcticament a la plaça Catalunya.
El començament, no?, pràcticament a la plaça Catalunya. Sí.
I després també tenim, que sí, Jordi, tu això ho saps bé, no?, una parada de roses que feu els joves dels Foculars.
Sí, els joves dels Foculars fem una parada de roses, roses solidàries. Per uns quants de nosaltres vam tenir l'oportunitat d'anar a Bolívia l'any passat, i allà vam estar en un centre on realment tenen un centre on donen reforç escolar a nens amb moltes dificultats i tenen una necessitat econòmica, i havíem pensat d'aprofitar aquesta diada per vendre roses per aquesta finalitat. La parada serà a plaça Catalunya mateix, cantonada...
Vergara. Ho sé perquè és al costat d'on estarà la tercera parada, la de llibres de l'editorial Ciutat Nova,
New City, Nova Estat, Nouvelle Cité... No?
Tot el grup editorial que està present en tot el món, amb les seves novetats, i les revistes, i els llibres... O sigui que si passegeu el dia de Sant Jordi ens podeu trobar, no per tot arreu, però en aquests tres llocs, sí. Doncs moltes gràcies a Jordi i a Lucas, i ens veiem a Sant Jordi.
Moltíssimes gràcies, felicitats Jordi. No?
Gràcies.
I gràcies, Lucas. Gràcies.
Molt bona diada, merci.
Gràcies, igualment.
En clau de fraternitat, un programa inspirat en els valors de l'Evangeli que, sent profundament humans, són pont de diàleg amb persones de totes les creences. Paraula de vida.
I continuant en clau literària, aquest espai del nostre programa va dedicat al best-seller de tots els best-sellers de la història, el llibre més traduït i més editat, la Bíblia. Ara prenem una cita de la paraula de Déu, comentada per Kjell Lubick, amb la intenció que ens ajudi a viure-la. Posem-hi atenció.
El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran.
Si observem bé aquestes paraules, estan al centre de tot el missatge de Jesús. Es fan comprendre que ell no vol provocar la nostra curiositat sobre els esdeveniments futurs i el moment final, sinó que vol cridar la nostra atenció sobre la importància de la seva paraula. Vol dir-nos que la seva paraula val més que tot, val més que la riquesa i que la potència dels regnes d'aquest món, més que totes les grans realitzacions del geni humà juntes, més que tots els tresors i les obres d'art d'una gran ciutat com ara Roma, París, Londres, també més que els monuments i les mateixes catedrals alçades en honor a Déu per la fe dels nostres pares. Totes aquestes coses, per grans i belles que siguin, estan destinades a passar. Però la paraula de Jesús no passarà, no pot passar, perquè és paraula de Déu. Aleshores, val la pena que ja des d'ara llegim com a fonament de tota la nostra vida.
El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran.
Les paraules de Déu són la llum veritable, la veritat plena sobre l'home i sobre la història. Són la unitat de mesura amb què hauran de confrontar-se totes les altres doctrines, els altres mestres i pensadors apareguts fins ara i els que vindran. Però, sobretot, Jesús vol dir-nos que les seves paraules, posades en pràctica, Jesús no les diu més que amb aquesta finalitat, són el nostre carnet d'identitat per poder ser reconeguts com a seus i admesos a formar part del seu regne.
El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran.
I aleshores, què ens suggereix aquesta paraula de vida? Ens diu que posem sempre en primer lloc els ensenyaments de Jesús, mirant de viure'ls sense igualir-los i sense arribar a compromisos amb el nostre egoisme i amb la mentalitat del món. Concretament, recordem aquella paraula de la qual s'examinarà en l'últim dia. Tot allò que fèieu a un d'aquests germans meus més petits, m'ho fèieu a mi. Que sigui per nosaltres un punt constant de referència i de verificació. I veurem que si la vivim cada cop amb major generositat i coherència, ens ajudarà a canviar de vida, a donar fruits al nostre voltant, a inflamar-nos d'aquest amor sobrenatural que no pot deixar de desencadenar al nostre voltant la revolució cristiana.
Kjell Lubick.
En clau de fraternitat. Cada dimecres a les 11 del vespre a Ràdio Estel. Paraula feta vida.
Avui, un testimoni molt breu que ens arriba des de Burundi.
Sí, parlem de Gilbert, que és un seminarista de Burundi, i ens explica això. En la difícil situació de conflictes ètnics del meu país, també el meu poble estava dividit. Hi havia dues faccions enfrontades i no hi havia forces de l'ordre. Jo, tot i que era conscient del risc, li vaig demanar a Déu la força de ser constructor d'unitat entre la meva gent i superar una barricada que hi havia, que estava feta allà amb troncs d'arbres enmig del carrer, vaig arribar a un dels grups que s'havia refugiat als locals parroquials. Els hi vaig parlar amb el cor a la mà, que eren inconscients i absurdes les motivacions de tal odi i divisió. Després d'escoltar-me, em van demanar que anés a parlar també a l'altre grup. Es veu que vaig resultar convincent, perquè al final es van reconciliar i tots hem tornat a viure junts en pau.
Estem encantats de saber la teva opinió. Digue'ns la teva escrivint a enclaudefraternitat@radioestel.cat.
Doncs ara ja estem arribant al final del nostre programa. Però abans, un avís. La setmana que ve tenim una altra festa molt estimada a la nostra terra. Dimecres vinent, com sabeu, és la Mare de Déu de Montserrat. I serà també un dia especial per Ràdio Estel.
Sí, perquè es farà la programació en directe, la Fórmula Estel, des de la plaça del Monestir de Montserrat, de les 9 del matí a les 5 de la tarda. Per tant, convidem a tots els oients a venir a veure l'estudi mòbil, diguéssim, de Ràdio Estel. Qui sap quants oients pujaran aquell dia a Montserrat? Doncs allà estarà també Ràdio Estel.
D'acord, Amparo. Ens tornem a sentir dimecres vinent. Avui, com cada dia, heu sentit les veus de l'Amparo Gómez
i del Lluís Antoñana.
I el nostre tècnic de so ha estat avui en José Matoses i la Maria Jesús Dorca ha estat uirejant des del nostre compte @claufraternitat.
I ara us deixem amb la reflexió de l'Antoni Pedragosa.
Bona nit i fins la setmana vinent.
Pensament endins, de la mà d'Antoni Pedragosa.
Aquest proper dissabte celebrem aquesta festa tan singular, tan nostra, de Sant Jordi. Sempre m'ha impressionat aquell poema de Salvador Espriu que, en forma de pregària, va dirigit a aquest misteriós cavaller Sant Jordi i li demana quatre coses que voldria reflexionar amb vosaltres perquè crec que són fonamentals. El poema diu així: Senyor Sant Jordi, patró, cavaller sense por, guarda'ns sempre del crim de la guerra civil. Allibera'ns dels nostres pecats d'avarícia i d'enveja i del drac de la ira i de l'odi entre germans. Allibera'ns de tot altre mal. Ajuda'ns a mereixer la pau i salva la parla de la gent catalana. Amén. Aquest poema dibuixa les quatre característiques que legitimen una identitat. El no a la violència, el no a la injustícia, l'amor a la pau i el desig de conservar allò que més ens identifica, que és la nostra llengua. Salvador Espriu posa el qualificatiu de crim. La guerra sempre és un crim contra la humanitat. Quanta gent innocent sense cap responsabilitat en el conflicte ha de patir els horrors de la guerra. Espriu dibuixa també amb l'avarícia la causa de la mala distribució dels béns. Uns tenen molt, altres tenen poc. El drac de la ira i de l'odi entre germans que ens fa tractar amb menyspreu allò que és diferent, allò que no és ho nostre. A tots ens agrada la pau, però som mereixedors de la pau perquè aquella pau que ens beneficia a nosaltres però que perjudica els altres no és una pau digna. A ser mereixedors de pau vol dir a ser constructors d'aquella pau que beneficia a tothom. I finalment Espriu dona el crit d'alerta quan diu: salva la parla de la gent catalana. Les llengües minoritàries sempre tindran el perill de ser engolides per les llengües majoritàries. És veritat que les grans llengües s'han imposat per una pressió colonial, imperial o invasiva. La seva implantació, per tant, procedeix d'un fet violent i negatiu. Però mirant ho positiu, les llengües majoritàries són un element vehicular d'entesa i això sempre serà bo. Les identitats en un món plural com el que vivim hauran de ser integradores, mai excloents. El nostre país és, ha estat sempre un país d'acollida i cal que ho segueixi sent sempre. El símbol del llibre i de la rosa és una síntesi cultural i poètica molt ben assolida. Estimar la nostra identitat i la nostra cultura implica també estimar i respectar la cultura dels altres. Que tingueu aquest dissabte una bona diada de Sant Jordi, especialment aquests que porteu aquest nom tan bonic de Jordi o de Georgina. Amigues i amics, bona nit, bon descans i fins dimecres que ve.